Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest divendres 17 de gener del 2020. Avui és dia de Sant Antoni Abat i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretén portar el Mobile Congress a Madrid i diu estar disposada a fer tot el que estigui a les seves mans i que ja hi ha mantingut contactes. Mirin, una capital d'estat cau malament quan es sent el centre del poder davant la perifèria. Una capital d'estat cau malament quan la seva presidenta cada dos per tres és enmig de l'huracà d'alguna polèmica, com, per exemple, va criticar l'exhumació d'un dictador preguntant-se si es tornaran a cremar esglésies o insultant altres polítics pel sol fet de no compartir idees. Díaz Ayuso s'hauria de preocupar més de la seva comunitat en comptes de fer públiques les seves frustracions. Una capital no ha, ni pot, ni deu caure malament perquè aleshores arriba el centralisme exacerbat que es creu amb la potestat de demanar-ho tot simplement pel fet de ser en el seu lloc geogràfic i punt. Per cert, aprenguem-ne.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que passa de les 8 del matí, avui el pensament del dia ens el porta el pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol.
Darrerament, parlant de la situació que viu el país, parlant de la situació en la que es troba la nostra societat, diverses veus s'alcen insistint en la necessitat d'una major concòrdia, en què cal treballar per la concòrdia. I s'adrecen als cristians fent una referència especial, una demanda especial, perquè siguin factors d'aquesta concòrdia, perquè treballin per la concòrdia. I és un bon propòsit per a tot cristià col·laborar, possibilitar aquesta vida amb concòrdia. Però per treballar per la concòrdia cal anar una mica a fons. La concòrdia no és un valor absolut, cal contextualitzar-lo i precisament cal analitzar les causes d'aquesta manca de concòrdia. Quins són els factors de discòrdia en la societat? Si no els analitzem, si no anem una mica a fons, no sabrem de quina manera superar aquests factors i, per tant, instaurar la concòrdia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I 3 minuts, salutacions de tot l'equip que fa possible un programa com aquest. Xavier Aguilar a les tecles del so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Berta Sacanella a la redacció i Mercè Raga a la codirecció d'aquest programa. Què tal, Mercè? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Vinga, va, a aquesta hora ens comencem a fer preguntes perquè el protagonista del dia, sens dubte, és
Jordi Cuixart, que ahir al vespre sortia de la presó de Lledoners amb el seu primer permís penitenciari de 48 hores.
Si treus el cap per la finestra, a aquesta hora?
Ara mateix, Barcelona 11 graus, Lleida 3 graus, Tarragona 9 graus, Girona 10 graus i Andorra la Vella 2 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
Parlarem, entre d'altres, d'aquesta 12a gala dels Premis Gaudí, dels nominats de l'Estat de Salut del Cinema Català. I ho farem de tot plegat amb David Murga. Ell és estudiant de l'ESCAC i director de la productora cinematogràfica AXE Films. Un dia, Joan, en el que també parlarem dels nous canvis que afectaran a les oposicions per al nou professorat. En parlarem amb Ignasi García Plata, director general del professorat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. És divendres i, per tant, ens espera una nova edició de Tirant pel Dret amb els advocats de Digestum Legal. Avui, per parlar de les notificacions d'Hisenda, amb l'economista i assessor fiscal Ricardo Calvo. També aquesta setmana ens farem ressò dels actes que tenen preparats per aquest cap de setmana la Germandat del Rocío de Barcelona per celebrar els seus 50 anys d'història. També, com cada divendres, tancarem el programa i també la setmana parlant amb Rafa Sanahuja perquè avui ens ha de parlar de la gran pantalla en comptes de la petita perquè comencen a arribar les primeres gales de cinema.
Quan arribis a la feina, que serà tema de conversa?
Cuixart surt de la presó, aquestes 48 hores. L'empresa que va patir l'explosió de Tarragona acumulava sancions que Gabriel Rufián Joan ha carregat contra Junts per Catalunya en una entrevista al Punt Avui i que Madrid es llança cap del Mobile World Congress amb la tesi que Barcelona no el vol.
Doncs com deia Obeses, ens en sortirem.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'enveus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar ja érem més d'un centenar amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou destí, els que vam ser i vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi. Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust tan mal. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull. I per fi ens vam alçant els que hi vam ser i donaríem mil vegades per tornar-nos a guanyar. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'enveus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem. Saps prou bé que un segador, si no és el sac, no diu mai blanc. Saps prou bé que no serà un camí planer, però l'hem somiat. Dels porucs i els atrevits, ressonant fins a tocar-ho amb els dits. Passa un dia pel record, però tots aquells que el temps comença i no a veure, però que hi van deixar el seu cor. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vuit minuts i mig que passen de les 8 del matí i encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada que passa per aquest nom. Jordi Cuixart, que surt de la presó de Lledoners en el seu primer permís penitenciari.
Òmnium diu que el president de l'entitat no tindrà l'agenda pública durant les 48 hores de permís. Cuixart, recordem-ho, va entrar a la presó fa 822 dies i ha pogut demanar aquest permís perquè ha complert una quarta part de la seva condemna. Juntament amb Cuixart, Justícia també va avalar el permís de 48 hores per l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. La Generalitat, però, no va concretar els dies de sortida de la presó de Sánchez per protegir la seva intimitat.
Per cert, que ahir la consellera de Justícia, Esther Capella, va defensar la classificació dels presos polítics.
Sí, la consellera va avisar que no acceptarà cap atac contra cap funcionari dels serveis penitenciaris i recorda que els tribunals tenen l'última paraula sobre l'execució de les penes.
Cap convicció personal de cap membre del govern ni cap professional no pot modificar cap sentència. És per això que no puc acceptar cap atac contra cap funcionari dels nostres serveis penitenciaris. Deixem que facin la seva feina i tinguem present que de vegades el camí recte no és el camí més curt.
Capella feia aquestes declaracions, Joan, fent referència a les últimes declaracions al voltant d'aquest segon grau que va decidir donar-li al Departament de Justícia. Junts per Catalunya demanaven el tercer grau directament i al final se li va donar el segon grau. D'aquí que Capella digui això, que a vegades el camí es fa més lent i s'arriba a lloc. Bé, en tot cas, ho va dir des del Palau de Reial de Pedralbes durant l'acte d'entrega ahir dels Premis de Justícia.
I escorcolls en el marc de la investigació a l'explosió de la petroquímica.
Sí, els Mossos d'Esquadra han entrat a la seu ahir d'Icoxe, a la Canonja, i a la seu també de l'empresa Plastivert del Prat de Llobregat, de la mateixa corporació empresarial. Hem de dir que l'empresa tarragonina, que dimarts va tenir aquest accident a Tarragona, en què, recordem-ho, van morir 3 persones, acumulava 4 sancions greus corresponents a altres tants expedients. Les sancions anaven des de la seguretat laboral a condicions del treball de l'empresa.
I el Poder Judicial avala la candidatura de Dolores Delgado a fiscal general.
Sí, el ple de l'òrgan de govern dels jutges espanyols considera, amb 12 vots a favor i 7 en contra, que la fins fa 3 dies ministra de Justícia compleix els requisits per al càrrec de fiscal general. El Partit Popular, per la seva banda, Joana, reafirmen el bloqueig de la renovació, però pendent d'aquest òrgan de govern dels jutges.
Gabriel Rufián, portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, diu al Punt Avui que ells fan pur el Sit and Talk.
Sí, una entrevista que ha aconseguit Gabriel Rufián i que portarà cua. Entre d'altres, Rufián es pregunta què farà Junts per Catalunya a la Generalitat, el que va fer a la Diputació, farà el mateix? També diu que Quim Torra ha de liderar, això sí, la taula de negociació i si debat justícia hi seran també la consellera Capella i Campo. També diu que la fiscalia ha estat indecent i fins ara feia política.
Déu-n'hi-do. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admet contactes per portar el Mobile a Madrid i assegura que anirem a per ell.
El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, respon a la presidenta madrilena, que això no s'improvisa i que busqui oportunitats en comptes de copiar o robar les idees d'altres. Madrid, per tant, amenaça de prendre el Mobile a la capital catalana. Els empresaris no donen crèdit a Ayuso i Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, l'acusa directament a Ayuso de provocar. Hem de dir que Barcelona té contracte amb el Congrés de Mòbils fins al 2023.
Sempre tan cauta, ella, Díaz Ayuso. Recta final de la presentació de treballs del 35è concurs bíblic de Catalunya.
El concurs bíblic tancarà aquesta recepció de treballs en un mes presentats per alumnes d'arreu de Catalunya. Recordem, fins al 15 de febrer es poden enviar aquests treballs. Aquest certamen, Joan, amb les seves diverses modalitats, pretén que nens, adolescents i universitaris utilitzin la Bíblia com a eina del seu treball per trobar-se amb Jesús. Des de fa 3 anys, el concurs bíblic, eina evangèlica i ecumènica, s'està experimentant en totes les comunitats d'Espanya i també dels Estats Units amb el suport del grup Avant, el que avui és la Federació de Cristians de Catalunya. Per més informació, podeu fer una ullada a concursbíblic.com.
Per cert, que el 26 de gener, diumenge de la Paraula, dona inici a la quarta setmana de la Bíblia.
Patrocinada, per cert, per la Conferència Episcopal Tarraconense, que aquest any té com el lema els obrir el sentit de les Escriptures, i que s'allargarà fins a l'1 de febrer. Aquesta iniciativa, Joan, és important perquè, entre d'altres, doncs, està promoguda per Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, també per altres entitats, com és l'Associació Bíblica de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l'Editorial Claret o bé l'Abadia de Montserrat. Hem de dir que diferents activitats programades als 10 bisbats catalans ens ajudaran a acostar-nos als textos bíblics per conèixer-los, estimar-los i difondre'ls. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, com dèiem, com a entitats promotores d'aquesta quarta setmana de la Bíblia, repartiran exemplars d'un llibret que recull 7 de les cartes del Nou Testament, la de Jaume, les 2 de Pere, les 3 de Joan i la de Judes. Totes aquelles persones, aprofitem-ho i fem una crida, Joan, totes aquelles persones que ho desitgin poden passar a recollir gratuïtament els exemplars a la seu dels dos mitjans, és a dir, de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana, que estem al carrer Comtes de Balloc 67-69. Això sí, fins a acabar existències.
Ja ho sabeu, si ho voleu, podeu passar per aquí i recollir aquest llibret amb aquests textos bíblics. En plana d'esports, sopar de germanor a iniciativa de Quique Setién.
Sí, acabat d'aterrar el club blaugrana, Setién intenta fer pinya doncs, amb els seus jugadors mentre prepara la seva estrena al Camp Nou contra el Granada.
Mig minut i arribarem a un quart de nou del matí. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Les temperatures han pujat una mica respecte a dies anteriors, tot i que comença ja a entrar una mica d'aire fred cap a les parts més altes del Pirineu, però avui hi ha temperatures menys fredes. Evidentment que cal abrigar-nos. Cap a migdia, temperatures diurnes que també seran més altes que les d'ahir, màximes entre els 12 i els 17 graus aproximadament. Aquest matí amb clarianes, però ràpidament el cel està per aquesta tarda a les comarques del Terç Nord de Catalunya i no descartem al llarg de la tarda ruixats a les comarques del Pirineu, cota de neu al voltant dels 1.500 metres i també avançada la tarda cap a les comarques de Girona i del nord de Barcelona. De cara demà dissabte tindrem una millora en el temps en forma de més clarianes al nord del país, tret del vessant del Pirineu, on nevarà i ho farà per damunt tan sols dels 800 metres, i és que les temperatures comencen a baixar aquesta tarda i ho faran més de cara a demà. A més, demà amb tramuntana molt forta a la costa Brava i vent de gregal a la costa central, la qual cosa farà que la sensació de fred es vegi agreujada també a causa del vent. I de cara a diumenge, vents de l'est. Això provocarà precipitacions a pràcticament tot Catalunya, les més fortes cap a la costa. La cota de neu baixarà perquè encara baixaran més les temperatures. Esperen nevades de cara a diumenge al voltant dels 500 a 600 metres d'alçada. I de cara a començaments de la setmana que ve, dilluns, encara vindrà més fred i neu a cotes encara més baixes. Es mantindrà el temporal marítim.
Gràcies, Jordi. Hora també de saber l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí ja pendents de dos accidents. Un d'ells, el més recent, a la C-17, a Canovelles, sentit Barcelona, està congestionant força la via amb un carril tallat i fins a 2 quilòmetres de cues. També hi ha un accident a l'autovia 2 des de primera hora del matí, que talla un carril a Cervera en direcció Lleida, però només provoca circulació intensa. D'altra banda, encara es mantenen aquestes retencions d'hora punta, tot just a la corona de Barcelona. Els accessos principals van formant aturades als enllaços de la P7 amb la C-58 i amb el Papiol, punt on també hi ha problemes a la B-23 en tots els sentits. Més retenció també a la Pota Sud, a l'autovia 2, des de Pallejà fins a Cornellà, en sentit Barcelona, i a les 32, entre Gavà i Viladecans, sentit nord. També amb aturades habituals, com cada matí a les 58, entre Sabadell i Barcelona, aquests diferents trams que es van formant en tots els sentits, i encara al Vallès també hi ha problemes per enllaçar amb la P7, com cada matí, des de la C-17 i des de la C-60, per acabar. I pel que fa a les dues rondes de Barcelona, també es formen trams aturades en tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. 17 minuts que passen de les 8 del matí. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, segons indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar als usuaris de les línies Llobregat-Anoia de ferrocarrils de la Generalitat que per obres de millora des d'avui a les 8 del vespre, demà dissabte i diumenge, no hi ha circulació de trens entre les estacions de Gornal i Sant Boi. S'habilita, però, un servei d'autobusos substitutoris. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, notificacions d'Hisenda. Què fer i què no fer? Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 6096.
Bufeterojas.es. 93 246 6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tot just 20 minuts que passen de les 8 del matí. Hora d'anar cap al quiosc i conèixer les portades que llegirem avui. Berta Sacanell, bon dia.
Bon dia. Avui en les portades dels diaris ens hem fixat en la notícia de la sortida de Jordi Cuixart amb aquest permís de 48 hores. La Vanguardia ho destaca amb la fotografia en portada i assenyala que té 2 dies de permís. El periòdico ho titula Cuixart inaugura els permisos. El diari Ara destaca 48 hores de llibertat. El president d'Òmnium surt amb el seu primer permís penitenciari després de més de 2 anys a la presó. El País assenyala també que Jordi Cuixart és el primer condemnat del procés en sortir de permís i el Punt Avui també ho titula Cuixart de 48 hores i apunta, però, que Jordi Sánchez encara no ha fet ús d'aquest permís. També destacar que tots els diaris parlen sobre aquest poder judicial dividit que avala finalment a Dolores Delgado com a fiscal general. Canviem de qüestions i anem al periòdic d'Andorra, que titula que hi ha 2 detinguts per facilitar el consum d'estupefaents a menors d'edat. La policia desmantella el narcopis que utilitzaven com a espai d'operacions situat al carrer històric de la capital andorrana.
En plana local.
El diari Més de la província de Tarragona destaca en portada l'escorcoll dels Mossos d'Esquadra a les instal·lacions d'ICOCSE per ordre judicial. Assenyala també que hi ha presència policial a la seu de l'empresa del Prat de Llobregat. El Segre destaca que un metge lleidatà ha pogut fer 167 operacions en 8 mesos. Gràcies al robot Da Vinci, la majoria de pacients oncològics complexos d'urologia, ginecologia i cirurgia general, amb aquest robot les intervencions són més precises i s'accelera la recuperació. El diari de Girona destaca que l'aeroport suma un 5% de viatgers holandesos, mentre que els russos disminueixen un 6%. Anem als diaris religiosos. CatalunyaCristiana.cat destaca que l'Església es troba davant el repte de la unitat malgrat els atacs interns. Afegeix que el papa Francesc té una excel·lent relació amb el seu predecessor Ratzinger, però sembla que alguns vulguin desestabilitzar-la. Flama.info, que en plana internacional assenyala que els bisbes demanen una solució política que garanteixi la justícia i la pau a Terra Santa. I finalment, Religió Digital, en plana política espanyola, destaca que el govern aprovarà en poques setmanes la llei que deixarà la signatura de religió sense alternativa i sense avaluar.
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Teo. Papa, anem al cine.
Vale.
Guai.
Doncs sí, aquest diumenge, 19 de gener, anirem al cinema, concretament a la 12a gala de Premis Gaudí, i en volem parlar, de la gala dels nominats de l'Estat de Salut del Cinema Català. Ho fem aquesta hora amb David Murga. Ell és estudiant de l'ESCAC i director de la productora cinematogràfica Exe Films. David, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Deixa'm preguntar-te així, en genèric, primer de tot, què hem d'esperar d'una gala com aquesta?
Ostres, doncs no ho sé, no? Hi ha de tot, i sempre per Twitter, després d'aquestes gales, hi ha qui diu que li agrada molt, hi ha qui diu que no li ha agradat gens, llavors jo crec que, bueno, pot ser una gran sorpresa.
Escoltàvem primer de tot l'anunci dels Gaudí, que aquest any protagonitzaven l'actor, Eduard Farelo, i la seva filla. Un anunci que ha fet l'ESCAC, em sembla.
Bueno, ho ha produït a Canadà, la productora Canadà. I sí que és cert que ho ha fet amb alguna col·laboració d'alumnes de l'ESCAC. És un anunci, jo crec, que mostra molt clarament cap on vol anar aquest any els Premis Gaudí, no? Vull dir, un anunci protagonitzat per Eduard Farelo, com bé deies, i la seva filla Batgal, que són dos persones, diguéssim, totalment diferents, no? I que jo crec que una mica és això el que estàvem buscant aquest any, i és obrir una mica les portes a totes aquelles produccions, englobar una mica totes aquelles produccions que potser ja no són tan clàssiques, que entrem dins d'un món una mica molt més diferent.
Pel·lícules d'aquest any. Anem forts. És un dels anys que anem forts, trobo.
Sí, i hi ha vegades, o sigui, això dels premis, al final depèn de la producció, en quin any surt i de més, i jo no ho sé si són totes grans produccions, però són produccions molt igualades, no? Llavors, jo crec que serà difícil de fer una previsió, ja que fem sempre una porra de veure de com va. És complicat.
No et demanem porra, però sí que et demano una mica, una petita crítica de totes i cadascuna de les pel·lícules a millor pel·lícula. Per exemple, Set raons per fugir.
Sí. El tema és les pel·lícules nominades, no? Uh-huh. Sempre parlem una mica de les nominacions per categories, les 21 categories que es premien en els Premis Gaudí, i a les pel·lícules que estan nominades a millor pel·lícula sempre són aquelles que són de producció 100% catalanes. Per això hi ha molts cops que potser veiem que dins d'altres nominacions potser pensem que aquelles podrien ser millor pel·lícula, no? Millor fotografia, millor de més, com Dolor i Glòria, que té actors nominats, té fotografia nominada, però no està nominada a millor pel·lícula. I això és, jo crec que està bé que ho diguem, perquè és per això, perquè no és una producció 100% catalana. Llavors, les quatre pel·lícules que tenim nominades a millor pel·lícula, que són Set raons per fugir, El viatge de Marta, Els dies que vendran i La innocència, són pel·lícules que han estat produïdes 100% aquí a Catalunya. Llavors, com bé comentant, són pel·lícules molt semblants i jo, si hagués d'apostar per una d'elles, diria Pels dies que vindran, que és una pel·lícula, jo crec, que toca aquest fil que sempre acaba tocant als acadèmics de l'Acadèmia del Cinema Català.
A més, com sempre, la gala dels Gaudí, que otorga el Premi Gaudí d'Honor aquest any, a Miquel Porter.
Bueno, el Premi d'Honor s'anomena Miquel Porter, però s'entrega al cineasta català Francesc Batriu.
Francesc Batriu,
Exacte, que l'any passat va ser entregat a Joan Pera i aquest any va per ell.
Què en destacaries de la seva figura?
Doncs, bueno, al final és un cineasta amb una gran trajectòria, no? I jo crec que està bé que anem variant, no? L'any passat va ser entregat a un dels millors actors de Catalunya, per no dir el millor, i aquest any tenim un gran productor i un gran director de cinema.
Els curts sempre queden una mica com enrere, una mica com amagats, i jo crec que és una de les peces màgiques del cinema, no?
Ostres, és al final l'inici, no?, de tot els cineastes, i aquest any jo crec que cal dir que tenim dos nominacions a SCAC als Premis Gaudí, no? Una d'elles és Tahrip, que és un curtmetratge que la veritat que se n'ha parlat molt dins del món dels curts, no? Uh-huh. És un curtmetratge que parla sobre el viatge d'una persona, d'un siri, diguéssim, en el seu viatge cap a les Europes, podríem dir, i la veritat és que està molt bé. I llavors, després també tenim l'altra producció a SCAC, que és La Higuera, de Miquel Mas.
Anem cap als millors protagonistes, perquè és que, déu-n'hi-do els noms, estem parlant a millor protagonista femenina, Aina Clotet, Carmen Arrufat, Greta Fernández, Maria Rodríguez, quatre pesos pesants del cinema català, i David Verdaguer, Eduard Fernández, Carla Lejalde i Sergi López, també quatre pesos pesants.
Sí, realment és molt complicat de dir. Jo, si vols, m'estàs demanant una porra, m'estàs demanant alguna coseta.
T'estic demanant una porra, sí.
Molt bé, doncs jo per protagonista femenina apostaria per Greta Fernández, per la pel·lícula de La hija d'un ladrón. La veritat és que és una gran pel·lícula, no sé si l'heu vist, que està, bueno, feta per el pare i la filla, no? I està molt bé. Jo crec que té justament... Després hi ha aquest problema, no?, que també tenim l'Aina Cotet per La filla d'algú, que ha estat fantàstica. No ho sé, és complicat, però jo aposto per ella.
Com a cineasta, la Greta Fernández es comença a menjar el seu pare o no?
Bueno, tant com menjar-se, a complementar-se, podríem dir, no? Jo crec que ha estat molt acertada que aquesta pel·lícula hagi estat feta per ells dos, perquè segurament no s'hagués arribat a aconseguir aquest cinema verité, no?, fent-ho d'una altra manera. Jo crec que ha valgut molt la pena i està molt bé. I de cara als protagonistes masculins, els pots tornar a repetir?
Els masculins són David Verdaguer, Eduard Fernández, precisament, Carra Elejalde i Sergi López.
Bueno, no sé si els acadèmics s'atreviran a donar el premi a l'Eduard i a la Greta, no?
Pare i filla,
Pare i filla, però jo crec que aquest any el David Verdaguer ha estat molt bé en Els dies que vindran i faré la meva aposta per ell.
Ens queda res, mig minutet, però deixa'm preguntar-te l'estat de salut del cinema català.
Ostres, doncs nosaltres, que som els cineastes que venim des de baix, lluitem per això, no? Intentem no perdre-ho, no perdre l'essència mai. L'únic que al final també depenem molt de tot el tema públic, perquè al final el cinema en català es fa gràcies a totes les ajudes públiques que existeixen i per això hem de lluitar per no perdre-ho mai. Llavors, des d'aquí faig una crida també a totes aquelles persones que fem curtmetratges, que intentem conservar la llengua i intentar conservar la producció d'aquí de Catalunya, que sempre val la pena.
Per tant, creus que tornarem a escoltar aquelles famoses reivindicacions pel que fa a les subvencions al cinema, eh?
Ho hem de fer, hem de seguir fent-ho, perquè és que si no, com que tothom lluita per lo seu, no? Doncs al final nosaltres ens hem de fer sentir per això.
Creus que a part de cinema fet i produït a Catalunya, falta també cinema en català? És a dir, ja que doblem, costa trobar pel·lícules en català, no?
Clar, és que és això que comentàvem, vull dir, el mercat d'explotació d'una pel·lícula en català és molt complicat, perquè realment és molt petit. Llavors, per això, normalment s'opta per rodar en castellà i després fer un doblatge al català per poder vendre-ho aquí al mercat, no? Per això s'ha de ser molt valent per a les èpoques que estem ara de poder rodar un llargmetratge en català. Però per això sempre cal destacar aquelles persones que ho fan, que ho segueixin fent, i aquelles que no ho fan, que s'animin a fer-ho.
31 minuts que passen de les 8 del matí. David Murga, estudiant de l'Escola SCAC i director de la productora cinematogràfica AXE Films, també al món de la productora, deixa'm anar. Déu-n'hi-do, també. Eh?
Una altra que en podem parlar. Sí.
En parlarem un altre dia. David Murga, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Nosaltres, que seguim amb bona música, ho fem amb un dels grans, Cat Stevens, i aquest I Love My Dog. Estimo el meu gos.
I love my dog as much as I love you. You may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. As I love you, but you may fade, my dog will always come through.
A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Sé que sí.
Unes deportives.
Sé que sí.
Mucho más activa.
Fins al 26 de gener t'ajudem a complir el propòsit de cuidar-te amb un 50% de descompte en tèxtil, calçat i complements d'esport de més de 80 marques com Adidas, Asics, Boomerang. Les rebaixes del Corte Inglés. Aquest any sé que sí.
Ràdio Estel amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Cinc minuts que passen ara mateix de 9:15 del matí, un dia en el que també volíem parlar de nous canvis que afectaran a les oposicions per al nou professorat. En parlem amb Ignasi García Plata, director general del professorat del Departament d'Educació de la Generalitat. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li quins són aquests canvis així d'entrada que es trobaran a les oposicions els estudiants que vulguin, doncs això, opositar a ser professors de l'Escola Pública de Catalunya.
Bé, els canvis que hem introduït a les oposicions docents ja els hem anat incorporant des de fa dos cursos. Hi ha un canvi molt important en les oposicions, que és de l'any 2019, les últimes oposicions, que ja van comportar modificar l'ordre de les proves, que la primera prova, en comptes de ser el temari, la prova pràctica, passés a ser la primera prova, la programació i la unitat didàctica, i després, a partir dels que aprovessin aquesta part, diguem-ne, el temari i la prova pràctica, i en aquest curs introduïm una nova novetat, i és que la prova pràctica, el supòsit pràctic, diguem-ne, que és una prova en la qual s'ha de donar resposta a una situació d'ensenyament-aprenentatge que es pugui produir a l'aula, en aquest supòsit pràctic també s'haurà de fer una lectura oral davant del tribunal i haurà de respondre preguntes, qüestions que pugui plantejar el tribunal.
Per què s'opta per enfatitzar molt més la comunicació en aquesta fase de proves, en aquesta fase d'oposicions?
Sí, jo crec que aquest és un aspecte molt, molt, molt rellevant i molt important, perquè aporta molta qualitat en el procés de selecció per identificar, perquè això és el que és important en un procés d'oposició per accedir als cossos docents, per identificar les competències professionals dels que han de ser de docents. Nosaltres creiem que aquest és un aspecte absolutament fonamental. Per què és important la comunicació? Primer, perquè aquesta interlocució que es fa amb el tribunal, més enllà del que queda escrit en un paper, permet al tribunal aprofundir en matisos, aclariments, detalls, aspectes que es poden preguntar per poder acabar de fer un judici de valor més complet, que a vegades no és tan fàcil de poder-ho realitzar només a partir d'un document escrit. És a dir, per una banda, li aporta al tribunal moltes més possibilitats de conèixer amb més profunditat quin és l'enfocament que aquesta persona fa del currículum i, per tant, quines són les competències docents. Però també permet a l'aspirant poder matisar, poder fer èmfasi en alguns aspectes del que ha presentat per escrit i donar valor amb més èmfasi, diguem-ne, a algun dels elements que considera que són especialment rellevants de la seva manera de plantejar aquesta solució. Per tant, això crea un espai molt important que només amb una prova escrita és molt més difícil de poder captar. I després, per altra banda, i això també és molt important, en l'enfocament de les oposicions sí que des d'un punt de vista explícit donem molt valor a que es tingui en compte la competència comunicativa de l'aspirant. I, per tant, no estem parlant només de la correcció lingüística, que per descomptat també, sinó de la capacitat d'argumentar, la capacitat d'empatitzar, de saber, diguem-ne, donar força a l'argumentació pròpia. I això és així perquè en una feina com la docent, que es basa fonamentalment en la comunicació, que el docent sigui un bon comunicador i que el docent sàpiga captar l'atenció i sàpiga fer un bon ús de la paraula per argumentar, inclús com a model pels estudiants, és absolutament rellevant.
Per tant, entenc, senyor García Plata, que la paraula clau de l'educació del segle XXI, d'una educació que sobretot ha d'afrontar reptes com la tecnologia, les TIC, els nous tipus de caràcter educatiu, etcètera, 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 és la comunicació,
Per descomptat. en tota la vida la comunicació és absolutament central, no? Però, per descomptat, en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge, comunicar no vol dir, i això també vull que s'entengui, ser una persona que pugui estar una hora parlant als alumnes, perquè no es tracta d'això. Justament hem d'anar a un model en què l'alumnat tingui un paper molt més protagonista en la construcció dels seus aprenentatges, a través del guiatge del docent, a través del treball en equip, el treball col·laboratiu amb els altres alumnes, etc. Per tant, no es tracta tant del professor perquè pugui fer unes classes magistrals expressant-se molt bé, perquè aquest ja no ha de ser un model, aquest ja no és un model eficaç, però sí que la comunicació sigui... és a dir, que es pugui despertar l'interès per l'aprenentatge, en fi, que pugui haver una comunicació que desperti l'interès, que sigui fluida i que alhora sigui bon model per generar la comunicació també dels estudiants i entre els estudiants, és un element fonamental, perquè realment s'aprèn quan verbalitzem, ja sigui de forma en veu alta o interiorment, però realment l'aprenentatge significa raonament... i això no podem fer-ho a través d'altres procediments que no sigui el llenguatge, evidentment. No? Per tant, sí, creiem que aquest és un aspecte determinant.
Li enfatitzava i li esmentava això de les noves tecnologies, perquè també llegíem que els professors que ensenyin amb eines digitals tindran més punts a les oposicions.
Sí, de tota manera, és a partir de les... És a dir, tot el que és el programa digital que ja es va plantejar fa uns dies pel departament, començarà a cobrar força tal com està previst a partir de l'any següent, a partir de l'any 2020, en properes convocatòries. D'altra manera, també hem de dir que aquest concurs d'oposició es realitza en el marc d'una normativa que està regulada per un real decret d'àmbit estatal, d'àmbit espanyol. Uh-huh. Per tant, nosaltres, en aquest sentit, sobretot en la part de mèrits, aquests mèrits estan molt acotats, molt delimitats per aquest marc normatiu. El marge de maniobra és molt petit. On hem pogut introduir les variables realment importants en la fase de les oposicions és justament en les proves. Perquè aquí sí que hem fet un salt molt important d'un enfocament tradicional de les oposicions en què tenia molt pes un temari que s'havia d'aprendre i que aporta poc perquè al final... és un aprenentatge molt memorístic, no? I que ens diu poc de les competències d'una persona per ser un bon docent, doncs això tenia molt pes. I algun tipus de preguntes de tipus pràctic, però molt orientades només a saber si l'aspirant tenia coneixement de la matèria. Una prova en un especialista de matemàtiques, per exemple, posa molts problemes de matemàtiques per veure si realment en sap molt. I aquest era un enfocament, bàsicament enfocament tradicional de les oposicions. L'enfocament nou que nosaltres hem intentat donar-li des del curs passat i que hem reforçat en aquest any és el de fer un tipus d'enfocament de les proves en què creem situacions en què el docent hagi de mostrar les seves habilitats perquè l'alumnat aprengui. I aquest jo crec que és el punt central d'aportació novedosa i que ha de tenir continuïtat en les properes proves a futur. Que sigui un enfocament molt orientat a això, a posar situacions en què puguem evidenciar que el professorat té estratègies perquè l'alumnat aprengui i amb una manera d'entendre el currículum molt competencial i molt de, diguem-ne, no només de repetir aprenentatges memorístics, sinó de que els alumnes sàpiguen construir aprenentatges sòlids que els serveixin en el futur.
A més, amb un caràcter més social, més igualitari, potser, cap a la igualtat de gènere, les aspirants que acabin de ser mares o estiguin a punt de ser-ho podran ajornar les proves i els que tinguin fills amb lactància podran interrompre l'examen per l'alletament. Ja tocava fer aquest pas?
Sí, sí, per descomptat. Estem molt satisfets d'haver fet aquest pas. De fet, aquestes han estat propostes que han sortit de la pròpia mesa de negociació amb els sindicats, perquè tot el procés, diguem-ne, de definició del marc de les posicions passen per la mesa sectorial, amb els representants sindicals, i aquí s'han fet propostes molt interessants en les que ens hem posat d'acord immediatament i que reflecteixen una sensibilitat que és imprescindible que tinguem des del sistema educatiu. És necessari fer-ho, Per tant, hem habilitat aquest espai. Les persones lactants, les dones lactants que estiguin al procés d'oposició podran suspendre una determinada prova per poder fer la lactància i després tornar a incorporar-se immediatament per fer-ho, habilitant un espai adequat per poder-ho fer. I les persones que estiguin en situació de part, doncs eliminar aquesta situació, que és la que s'ha fet sempre històricament, d'estar el president del tribunal esperant gairebé l'hospital que acabi diguem-ne la situació mèdica per poder fer la prova. No, no. Passat uns dies, tal com està regulat de manera clara a la convocatòria, aquesta persona podrà fer, diguem-ne, la prova que correspongui, evidentment, en aquest cas, una prova diferent com és obvi, però això és un pas important per atendre aquestes situacions que s'han d'atendre amb dignitat i amb respecte.
Recordem, el DOC ha publicat la convocatòria d'aquestes oposicions, ofereix 5.000 places per a professors i professores, ho va fer el passat dimecres, i a partir d'aquesta data els aspirants poden presentar les sol·licituds de participació fins al proper 4 de febrer.
Efectivament.
Senyor Ignasi García Plata, director general de professorat del Departament d'Educació, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera hora serà.
Molt bé, adéu-siau.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Passa tot just un minut de 3:45 del matí. A aquesta hora sapiguem a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre ens ho respon l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Antoni o Anton, abat Egipte, finat el 356, també anomenat Sant Antoni el Gran. Patró dels qui tracten amb bestiar i els animals, també de moltes contrades, com de l'illa de Menorca, indrets de Mallorca, els ports i el Maestrat, o a Falset, que fan l'encamisada. Avui se celebra en molts indrets els tribunals Tres Toms, si bé també avui amb pocs animals, de tracció mecànica, la majoria de les feines del camp, aquestes van celebrant arreu de Catalunya fins al mes de maig i són motiu de trobades de colles de Tres Toms. En els Tres Toms es porta beneir també avui els animals domèstics. I acabem, a part de Sant Anton, amb Santa Leonila, màrtir, i Santa Rosalina de Vilanova, monja cartoixana.
Tot just a aquesta hora que volem seguir amb més bona música, ho fem amb Maria Coma i aquest gat.
Deixa't, estigues tranquil, no et quedaràs orfe. Deixa't, estigues tranquil, no et quedaràs orfe.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, notificacions d'Hisenda, què fer i què no fer. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I a aquesta hora, quan manquen 8 minuts per arribar a les 9 del matí, obrim plana d'agenda per saber les activitats que es faran aquests dies arreu del territori. Berta Sacanell, bon dia de nou.
Bon dia.
A Barcelona, per exemple, músiques de pel·lícula a l'Auditori.
Demà dissabte, la Film Symphony Orquestra, formada per més de 70 músics, interpretarà les millors melodies del cinema, on podreu escoltar cançons com Avengers, Interstellar, Aladdin, Amélie, Jurassic World, Pirates del Carib, entre molts d'altres. El concert tindrà lloc demà a l'Auditori, a la sala 1 Pau Casals, aquest dissabte a les 7 de la tarda. El preu de les entrades varia entre 30 i 54 euros i es poden comprar al web de l'Auditori.
I aquest cap de setmana, 50a edició de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques.
Una fira que té els seus orígens a la festivitat de Sant Antoni. Durant tot el cap de setmana vine a gaudir de les activitats tant per grans com per petits i a degustar els exclusius olis de qualitat del sector.
Festa Major d'hivern a la Canonja, a Tarragona.
Avui comença la Festa Major d'hivern, que durarà tot el cap de setmana. No et perdis les activitats. Pots consultar la programació al web lacanonja.cat.
I pel que fa a Girona, vine a donar sang.
Demà dissabte, últim dia per participar en la marató de donació de sang. Recorda que per donar sang no és necessari estar en dejú. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilos i et trobes bé de salut, ets el candidat perfecte. Vine a donar sang de 10 a 2 del migdia. També a Espolla, a l'Alt Empordà, 24a Fira de l'Oli i de l'Olivera. Durant tot el cap de setmana hi haurà diverses activitats relacionades amb aquest producte. I finalment, Andorra. Vine a celebrar la 51a edició de l'Escudella Popular en honor a la festivitat de Sant Antoni, avui divendres a la 1 del migdia a la plaça Guillemó, Andorra la Vella.
Jo al final sempre m'acabo quedant a Andorra, eh? Amb l'Escudella.
És que ho fan molt bé allà, eh?
Fan molt bé, fan molt bé. El món de Twitter, el món de la xarxa. Mercè Raga, què tal? Molt bon dia de nou.
Què tal? Bon dia de nou.
Què ens expliquen avui?
Mira, doncs comencem amb un tuit de Teodoro García Egea, que és el segon del Partit Popular, que ha tuitejat sobre, encara coeja, a la decisió de Pedro Sánchez de quan van aprovar doncs, que Dolores Delgado passés de ministra de Cultura a fiscal en cap de l'Estat. Bé, Teodoro García Egea ha tuitejat: si a Delgado li quedés alguna engruna de dignitat, hauria de rebutjar el càrrec, ja que careix de la imparcialitat necessària per aquest càrrec.
Deixa'm dir una cosa de Teodoro García Egea, i és que l'altre dia buscava informació sobre ell, etcètera, etcètera, i vaig trobar l'edat i em vaig quedar patidifuso, que en diuen. 35 anys té Teodoro García Egea. Yeah.
I Casado també.
Casado també està per allà.
Sí, deu tenir 30 i pocs. Imagina't, Joan.
I lo bé que estan. Vaja. Bueno. Què més has explicat?
Vinga, per cert, que el Teodoro García, acaba de 35 anys, acaba dient Sánchez, un cop més, tirant pel terra la separació de poders, queda dit. Un tuit més, igual sorprèn aquesta notícia, eh? Sorprèn gratament, perquè, i mira, i just li podíem haver comentat, doncs, quan estàvem parlant dels Premis Gaudí, Joan, perquè... la producció de casa nostra, el tema cinematogràfic, en el tema de sèries, la Berta també ens en pot parlar molt bé d'aquest assumpte, arriba ja que traspassa fronteres. Fixa't tu que la sèrie Merlí, que no sé si l'has vist, que va emetre a TV3...
Home, i tant.
Ha acumulat èxits d'audiència i s'ha pogut veure a l'Amèrica Llatina i al mercat de parla hispana dels Estats Units a través de la plataforma Netflix. Un dels que l'ha vist, saps qui és?
T'he fet que no amb el cap, però...
Joan, tu sí que saps.
No ho recordava.
Expresident d'un país d'Amèrica, de Sud-amèrica. Què, ho sabeu o no? Qui ho pot haver tuitejat sobre Merlí, que ha vist aquesta sèrie? Que acaba de sortir de la presó. Fixa't. Lula da Silva.
Lula da Silva,
i li ha agradat moltíssim, perquè fixa't que... Segons ha dit ell mateix en un missatge de Twitter, sense fer cap spoiler, això sí, s'ha portat bé, diu, explica que ha trobat trist el final i que li ha agradat tant la sèrie de Merlí que l'ha recomanada fins i tot a la filòsofa brasilera Marilena Chaui.
Ostres. Bons productes, eh?
Eh que sí? Doncs fixa't, coses
productes de... Productes de la terra.
Joan, va, que és cap de setmana. Si vols, fem un repàs al món de les promocions de Ràdio Estel, perquè tenim un gran ampli ventall, com sempre. Vinga, va, que arriba doncs, aquests dies. Si et toca treballar, no pateixis, perquè també pot ser compatible. Pots escapar unes hores de la feina i poder anar al teatre. Fixa't que a Ràdio Estel, si entres a www.radioestel.cat, tenim tres promocions, entre d'altres, en actiu. Però pel que fa al teatre, portem a veure La invasió de los bàrbaros. Tenors, que també està molt i molt bé. O bé Reservoir Cats.
Aquesta obra que podeu veure el proper dilluns a les 9 del vespre a través del Teatre Aquitània, eh?
Sí, correcte.
Tot plegat que podeu participar-hi per aquesta obra de Reservoir Cats, i ho diem perquè és que les entreguem avui ja.
Ah.
Poden ser vostres si truqueu ara mateix i fins a les 10 del matí al 93-409-2771 o 93-409-2772. T'ho posem així de fàcil per anar al teatre?
Doncs sí, així de fàcil. Fixa't, si pots trucar, i si no, entres a www.radioestel.cat i allà també tens aquesta segona via de participació. Afanya't.
Doncs tot plegat que ho podeu trobar.
I tens cara de jazz, eh, també, tu?
Jazz, bon jazz, sempre.
Sempre. I més a la nova jazz que va de Terrassa.
Passatge Tete Montoliu de la mateixa ciutat de Terrassa i gaudiràs també d'una bona nit amb companyia o no, això ja ho tries tu, amb copes o no, això també ho tries tu, però de bon jazz assegurat a la nova jazz que va de Terrassa.
Avui, fixa't, Joan, que volem regalar més coses, eh?, als nostres
encara?
Oients. Sí, perquè com hem començat a dir, ja saps que el proper 26 de gener és el diumenge de la paraula, que dona inici a aquesta quarta setmana de la Bíblia. Pensa que a Ràdio Cel Catalunya Cristiana som entitats promotores d'aquesta setmana de la Bíblia i repartirem exemplars d'un llibret que recull 7 de les cartes del Nou Testament, que, per cert, totes aquelles persones doncs, que ho desitgin poden passar a recollir gratuïtament els exemplars aquí, a Ràdio Cel i Catalunya Cristiana, al carrer Comtes de Balloc, 67-69.
Mig minut, ja arribarem a les 9. De seguida, Mercè Raga, que ens porta l'informatiu amb l'actualització més destacada. Després ens hi posem amb un nou programa de Tirant pel Dret. Ja ho sabeu, també aquesta consulta legal a Ràdio Estel. Ens podeu trucar també als telèfons del directe per participar-hi, com per exemple el 93-409-2771 o acabat en 72. I després parlarem del Rocío a Barcelona. No us ho perdeu, perquè fan 50 anys i aquest cap de setmana la lien grossa. En parlem a partir de les 9 del matí. Fins ara.